Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Tens cada setmana un grapat. Ha dit que... quines són les coses que
deia? Neteja, que no sé que havien gastat un munt de neteja.
Clar,
i estan més carrers.
300 milions anuals, sí, que tenim, sí, amb el tema dels serveis socials. Tu saps el meu barri, la quantitat de gent que està vivint al carrer Lleida, al costat del Palau Musical? Allò sembla, em recorda aquelles imatges de les afores de Los Angeles, de la quantitat de gent que viu sense sostre vivint al voltant del Palau Musical. Aquell palau que ja està mort completament. Doncs la quantitat de gent que viu allà.
Jo el que veia, vols dir, el Palau d'Esports.
Sí, jo torno de Barcelona a la una de la matinada.
Davant del Teatre Lliure.
Jo torno a la una de la matinada de Barcelona i no paro de veure de gent dormint al carrer. I ens gastem 300 milions en obres, en temes socials, i hi ha un grapat de gent que dius, però com pot ser que hi hagi tanta pobra gent vivint al carrer a Barcelona? Tanta gent. Llavors, hi ha una sèrie de coses que no li he comprat, i jo he sigut molt crític a la gestió. Que ja ha tingut bones idees? Home, i tant, sí, algunes idees que a mi les compro. Tampoc ha descobert res, perquè també s'ha copiat això de pacificar els carrers, Toni. El tema de pacificació dels carrers, 2005, jo ja anava a Nova York, i al Manhattan tancaven els diumenges molts carrers de Nova York per fotre festes.
I al Japó.
I
llavors, jo quan vaig estar...
Quan vaig estar
a Tòquio, et parlo de fa un grapat d'anys, el diumenge es tallaven els carrers principals i la gent anava pels carrers principals
passejant
i es tallaven els carrers. És
tu,
a dir que...
tu saps com estan el tema dels lloguers dels pisos? Que deien que s'arreglarien el tema dels lloguers dels pisos i no ha arreglat res. Mira, va aparèixer ahir al Pentàgon un senyor que ens vam quedar tots mirant de lo que estava dient. Aquest senyor es diu Sergio Nasarre, és catedràtic en dret i també té una càtedra de vivenda de la Universitat de Rovira i Virgili de Tarragona. Atenció a lo que diu el tema de la vivenda a Barcelona, d'aquesta nova llei que s'està aprovant, que estàvem tots allà i deien, no pot ser.
Quins resultats, quins efectes, allò que diuen els danys col·laterals, pot tindre intentar controlar els preus dels lloguers, com ha fet ara, per exemple, la llei de l'habitatge que ha aprovat el govern espanyol?
Sí, de fet, Catalunya ho va fer per la llei 11/2020, sí. Va estar en vigor durant un any, i els efectes són exactament els mateixos que hi ha hagut a tots els països on s'ha implementat una mesura semblant. És a dir, hi ha un primer mes, uns primeres setmanes de susto, diguem, és a dir, la gent de seguida compleix la llei, de seguida baixa a preus, però automàticament comencen totes les, podríem dir, els trucs per intentar no aplicar la llei. Comença el mercat negre, els pactes que no són legals, comença a retirar-se del mercat els pisos millors, els pitjors que estaven cobrant poc lloguer agafen preponderància perquè són els únics que queden i pugen el lloguer fins al màxim. Per tant, hi ha un augment dels preus del lloguer, comencen a haver més ofertes de venda, per tant, el que aconsegueix és que hi hagi més mercat de compra-venda que de lloguer, etc.
I per tant, intervindre el preu del lloguer pot dir a la llarga reduir el mercat del lloguer?
Sí, 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 això ha passat arreu.
Això és el que ens espera. Però és que, a més...
Però això no ho ha fet... A veure, això és una proposta de Comuns, però això no ho ha fet directament la Colau. Això és una llei, entre d'altres, de Pedro Sánchez i del govern català.
La Colau ha estat dient públicament, demano a Pedro Sánchez que busqui una solució pel tema de la vivenda.
I Pedro Sánchez ha tirat endavant aquesta llei de l'habitatge. La prova és que la va
fer a
proposta dels Comuns.
Que estic d'acord que s'ha de fer alguna cosa amb l'habitatge, però atenció a aquesta nova llei que en teoria s'ha d'aprovar. El número 7, Xavi, el tema de les expropiacions, que la lletra petita la gent no l'ha llegit. Mira el que diu.
Per això el senyor Sergio Nasarre, el preu del lloguer a Barcelona.
El 7, Xavi.
És que en comparació...
Jo li comento també els articles 7, 10 i 11 de la llei, del projecte de llei que ara està cap al Senat, bàsicament expropiar els habitatges de tots els espanyols, gratis. Ens treu la propietat privada. Pues que ens treuen la propietat privada dels nostres pisos.
Per què?
Tinguis un o 24, és igual. Bueno, el converteix en una espècie de tinença controlada per l'Estat i l'Estat decidirà què pots fer amb el teu pis. A qui el pots vendre, a quan ho pots vendre, en quines condicions li pots donar al teu fill quan moris, si et sobra alguna habitació, doncs igual potser l'hauries de compartir, si tens una segona residència i vas poc, doncs potser també...
Però això és impracticable, és impossible controlar tot això.
Bueno.
Vol ser greu que ho intentaran.
Bueno, això és la llei,
això és la llei que s'aprovarà al Senat.
La llei d'habitatge que s'aprovarà al Senat.
I ara? Quins acudits?
Mira, doncs m'has donat una idea, perquè ho abordarem aquí al programa.
Aquest senyor és un crac.
L'hem entrevistat en diverses ocasions.
Sí, doncs el tornarem a entrevistar. Sí, sí.
I tenim el tema de Bàrbara Rey pendent.
Sí, un altre dia,
vols que ho deixem demà, que hi ha públic, que riurem una mica? Sí, bueno, perquè deia que era molt garrepa el rei emèrit, eh?
Ai,
diu que ella feia fideuàs i paelles i tenia que comprar tot el material i ell no donava res.
Ja, ja ens ho explicaràs. Ja ens
és un petit ganxo per demà, eh?
Demà ho abordem. Gràcies, Rocco. Són les 5 i 4 minuts. Deixem obrir línies amb els serveis informatius de RAC1. Saludem Joan Torres. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Rocamora, bona tarda.
Bona tarda.
L'avaria a l'estació de Gavà, que afecta el funcionament de la línia R2 sud de Rodalies, com hem comentat al voltant de les 3, doncs això, que es podria trigar a reparar entre uns 4, i posa-li algun mes més de propina. De moment, 4.
Sí, això és el que diu Adif en un document intern que va enviar dimarts als treballadors i al qual ha tingut accés RAC1. L'avaria a l'estació de Gavà podria trigar fins a 4 mesos a solucionar-se. Fer la previsió és un procediment habitual que hi ha quan hi ha alguna incidència. Es fa un càlcul estimat del temps mínim i el màxim que pot trigar a resoldre's un problema i que la línia pugui recuperar el 100% de la normalitat. Tot i que la reparació total pot allargar-se, com deies, 4 mesos, d'aquí a 3 setmanes, tal com va apuntar ja Adif dimarts, ja podria haver-hi millores en el servei si s'instal·la un sistema alternatiu. En qualsevol cas, avui la ministra Raquel Sánchez ha demanat disculpes als usuaris de Rodalies pel caos que tot plegat ha generat en la mobilitat. També ha acusat la Generalitat de provocar polèmica per no creure's que l'avaria Gavà la va provocar un llamp, cosa que també avalen els meteoròlegs. Assegura que això no és el que importa als viatgers de tren. Des d'avui s'ha reforçat el servei de l'R2 sud per carretera per evitar aglomeracions i compensar la falta de trens. El PSC acusa els partits independentistes de voler dilatar la substitució de Laura Borràs al Parlament. Els socialistes creuen que la mesa de la cambra no hauria d'haver presentat cap recurs al Suprem contra l'acord de la Junta Electoral Central. La portaveu, Alicia Romero, diu que s'hauria d'acabar immediatament amb la interinitat a la cambra.
Les accions dilatòries, no? Les decisions que pren la mesa és justament per això, per dilatar aquesta situació. Crec que cal dir-ho. És a dir, si no recuperem la normalització de la institució i no aconseguim tenir una nova presidència al Parlament, és per culpa d'Esquerra, de Junts i la CUP, que no permetran que es triï una nova presidenta o president. I vull recordar, estem davant d'un cas de corrupció.
Romero no descarta que el PSC presenti un candidat a la presidència del Parlament quan arribi el moment de substituir a Laura Borràs. Presó provisional pel presumpte assassí d'un noi de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà, Osona, dilluns passat. Hauria matat el menor disparant-li amb una pistola després d'una baralla. L'acusat és un home de 40 anys i el jutge ha ordenat que ingressi a la presó de Brians 1. Els Mossos el van detenir en un ampli dispositiu policial que es va desplegar al municipi. Dimarts va assistir a l'escorcoll que es va fer al seu domicili, custodiat pels Mossos i amb la seva advocada d'ofici. Tot i això, bona part de l'estona se la va passar dins del vehicle per falta de col·laboració. La causa està oberta per homicidi i tinença il·lícita d'armes. I l'Auditori de Barcelona celebra 25 anys a la ciutat. Per commemorar l'efemèride, ha preparat una temporada, la 23-24, on la música simfònica, els grans noms internacionals i els compositors catalans tindran un pes especial. Més detalls, Maria Cusó.
El director italià Daniele Gatti, la violinista Patricia Kopaczynskaia o la mezzosoprano Fleur Barron són alguns dels noms internacionals que acompanyaran l'OBC la temporada que ve. Un gran desplegament de talent per una temporada especial que vol posar en valor el llegat simfònic de l'Auditori, coincidint amb el seu 25è aniversari. En parla el director de l'equipament, Robert Brufau, a RAC1.
Per això hem volgut posar l'accent en el gran repertori simfònic de tots els temps, perquè entenem que està la llavor fundacional d'aquesta institució. I, a més de tot això, evidentment, comptant amb els grans artistes del circuit internacional. Tota una gran diversitat de noms i també de músiques.
La temporada, que tindrà com a lema Poder o Revolta, programarà peces simfòniques tan emblemàtiques com l'Heroica de Beethoven, la Consagració de la Primavera d'Stravinsky o el Rèquiem de Verdi.
I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Tarda de futbol amb Espanyol i Girona com a protagonistes, ja que juguen els seus partits de la jornada 33 a partir de 7:45 i en directe a RAC1 des de mitja hora abans. Els blanquiblaus, penúltims a 3 punts de la salvació, visiten el camp del Sevilla i el Girona, 8è, rebrà el Mallorca. Més tard, a partir de les 10, també juguen l'Atlètic Club de Bilbao Betis i el Rayo Vallecano Valladolid. Tot plegat el dia que hem sabut que el Barça jugarà un amistós el dia 6 de juny, un cop acabi la Lliga al Japó davant el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta. D'altra banda, en bàsquet, el Partizan i el Madrid juguen a partir de 8:45 a Belgrat, el quart partit dels quarts de final de l'Eurolliga, i en cas de victòria dels serbis s'enfrontarien al Barça a les semifinals. I encara avui, com ha destacat, tenim l'inici de la final a 8 de la Champions d'hoquei patins, amb el Barça jugant el seu partit de quarts de final contra el Barcelos portuguès a les 10 de la nit.
Hi ha moments a la vida en què només viatges amb la guitarra i d'altres en què t'endús un sonall, o dos, o tres. La teva vida és flexible i ara la teva manera de tenir un Seat també. Amb Seat Flex emporta't el teu Seat sense pagar entrada. Tries el temps i els quilòmetres que vulguis, inclou garantia i manteniment i al final decideixes si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
I pel que fa al temps, les properes hores no s'esperen precipitacions enlloc i tampoc demà. Serà un divendres assolellat, però com avui, estones amb cel emblanquinat. La nit serà una mica més suau i al migdia, en molts casos, sumarem un parell de graus. Les temperatures més frenades tornaran a ser a la costa, on al centre del dia hi haurà entre 18 i 22 graus.
Té una joia especial que ja no fa servir? Un bon rellotge? Un diamant? A Criso valorem cada peça de manera independent per mitjà de grans especialistes que li garantiran el millor preu del mercat. Vingui a la nostra botic Criso al carrer València 256, cantonada Rambla Catalunya, i conegui sense compromís el valor que té la seva joia. Se sorprendrà.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
A Finestrella Shopping Centre, els més petits també són l'estrella. Gaudiu coneixent el nou dinosaure de 7 metres que tenim a la planta baixa. Divertiu-vos amb les activitats de cap de setmana de la ludoteca i pugeu a les nostres atraccions infantils al costat dels restaurants.
Perquè a Finestrella Shopping Centre no només tenim les millors botigues i restaurants, també hi ha plans per tota la família. Més informació a finestrelles.com i al nostre Instagram.
Viu la cultura, gaudeix de la gastronomia i passeja entre els colors d'un entorn privilegiat. Experimenta l'aventura de la Noguera Pallaresa, un dels rius més poderosos d'Europa. El Pallars Sobirà no te l'acabaràs. turisme.pallarsobirà.cat.
El prestigiós coreògraf Ilya Shiboy estrena el ballet Les Quatre Estacions de Max Richter.
Un treball per a 16 ballarins inspirat en la música del compositor alemany.
6 de maig a la FAC Cultural de Terrassa, 7 de maig al Teatre Auditori de Sant Cugat i 26 de maig al Teatre Fortun de Reus.
No et perdis aquesta producció. Entrades a les webs dels teatres.
Avesles presenta la gira dels Harlem Globetrotters. Les llegendes del bàsquet arriben al Palau Olímpic de Badalona el 13 de maig amb la seva nova gira mundial. Acció sense límits, esmaixades increïbles. Gaudeix en família de l'espectacle de l'any. Entrades a mitaquilla.com i a punts de venda habituals.
El 27è Triumvirat Mediterrani et convida el 6 i el 7 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 6 i 7 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Aconsegueix amb La Vanguardia el Trapana Bateria Universal de Bosch valorat en 145 euros amb 99. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i et porta't de regal aquest potent Trapan Bosch. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i converteix-te en un professional del bricolatge amb La Vanguardia i Bosch.
Prepareu-vos, que ja som aquí. Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny al 9 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic. Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast
amb els professionals de RAC1. I a més,
hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries. Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat. Organitzat per Club Elements i Radiofònics. Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som
de Colonials.
RAC1. La setmana que ve torna la Champions a RAC1. Viviu tota l'emoció de les semifinals de la Lliga de Campions amb Jaume Molló i tota la tropa. Dimarts 9 al Bernabéu, Madrid-Manchester City. Dimecres 10 a San Siro, Milan-Inter. I els dies 16 i 17, el desenllaç de les eliminatòries. Seguiu el camí cap a la final d'Istanbul amb RAC1.
RAC1. Tots som 1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Un minut i arriba. arribarem a un quart de sis de la tarda, tal com hem anat avançant aquesta tarda, ara fa un moment ho comentàvem amb el Rocco, la periodista esportiva Imma Piedemonte diu adeu a TV3 després de 37 anys en actiu, que es diu aviat. L'anunci el va fer ella mateixa el dia de Sant Jordi, el dia de la Diada, durant la connexió del Telenotícies Migdia amb el trofeu Comte de Godó de tenis.
I encara tenim un últim punt de connexió amb l'escenari de la final del Barcelona Open de tenis. Imma Piedemonte.
Doncs pràcticament, podria ser una final de Masters 1000 o, com deies, d'un gran slam, perquè tenim a dos monstres aquí a la pista central, els tindrem ben aviat, com són el número 2 del món, Carlos Alcaraz, i el número 5, el grec Stefanos Tsitsipas.
Dos grans campions en aquesta final, Imma, i una gran campiona de la comunicació que aquesta tarda veurà la seva última final com a periodista després de molts anys, Ramon, com a cara visible de TV3 en molts esdeveniments.
Doncs sí, què és el que t'emportes després de tot aquest
quan
temps,
Imma? Quan van donar els jocs a Barcelona 92, efectivament, me'n recordo d'aquell moment, l'emoció que hi havia a la Rambla, doncs m'emporto moltíssimes coses, però en aquests moments que sóc aquí al Tennis Barcelona m'emporto tots els anys que hem gaudit aquí de Rafa Nadal, que l'hem tingut uns quants anys com a campió. Ara sembla que ja ha arribat al relleu per quedar-se, que és Carlos Alcaraz, i ha estat un autèntic plaer veure a les millors raquetes del món per aquí.
Doncs gràcies a tu també, Imma, per totes aquestes lliçons d'aquests anys i molta sort en aquesta última final del Godó, com a mínim, des d'aquí, des de la posició de TV3.
Enhorabona per aquesta trajectòria.
Moltes gràcies.
El plató Artur Peguera, acompanyat de Ramon Pellicer, que va recuperar imatges de la Rambla de Canaletes el dia que van otorgar. D'això vols, quan ho comentes aquí a la redacció, no saben ni de què els hi parles. Els hi parles dels Jocs Olímpics i
no
l'altre dia a l'Estadella em preguntava de les rondes, dic les rondes amb els Jocs Olímpics. Sí. L'Estadi Olímpic, la remodelació amb els Jocs Olímpics. El Palau Sant Jordi, els Jocs Olímpics. Estava al·lucinat. Tot això ho va viure Imma Piedemonte, aquí ja saludem a l'estudi de RAC1. Imma, bona tarda.
Com estem?
Benvinguda. Hola. Gràcies per acompanyar-nos. Ja ens feies patir perquè t'has anat aquí amb la Mònica Folquet a fer un tomb per les vistes.
És allò que teniu unes vistes. Sí, això d'estar quatre vents i veure-ho tot és una meravella.
Això el que passa que
jo sempre us escoltava la planta 15, la planta 15, i dic, a veure quan la veig.
Doncs mira, ja la veus. Sí. Això, el que passa que el Josep Maria Espinàs deia que això de veure els panorames, que en un moment determinat està bé, però si ho veus cada dia ja no, saps, ni te'l mires, que és un error, que hauríem de ser conscients de les vistes que tenim.
Doncs sí, perquè no les té tothom, ja t'ho dic jo.
No, a TV3
nosaltres
no les tenim. Vosaltres esteu encarats de cara a la, bueno, a la redacció, a l'autopista.
Esports ni això. Ara havíem estat encarats a l'autopista i ara estem encarats a un edifici on hi ha el centre mèdic i els recursos humans i coses així. És a dir que vistes, zero.
No teniu vistes. Bueno, no. I les vistes al Godó, com les veus aquest darrer Godó?
Doncs l'he vist meravellosament. Tenim aquest Carlos Alcaraz. Ens va confessar Juan Carlos Ferrero que Carlos Alcaraz té dos germans petits que apunten moltes maneres. És a dir, que això pot ser una nissaga i pot ser la bomba.
Com els Vicario.
La bomba, exacte. Sí. Té dos germans petits i que juguen molt, molt, molt bé. És a dir, que si Alcaraz, que ja el veieu com juga, és com és, aquests dos que venen darrere no vull ni pensar com pot arribar a ser això.
Has tingut amb algun, perquè clar, durant tants anys el tenis, bueno, el trofeu Comte de Godó, has tingut amb algun tenista alguna relació, diguéssim, una mica més pròxima, més d'amistat, o tots
és difícil,
mantenen,
sí, tots mantenen, estan sobrepassats de demandes, de que els busquen, de que els volen entrevistar, etc.
Això deu ser
bastant complicat. Els entrevistes a peu de pista,
sí.
I allà s'acaba la pel·lícula.
Però potser sí que has vist en el transcurs dels anys que aquests tenistes, que també ha passat en el món de futbol, que després abordarem, cada cop hi ha, què et diria jo, més gent al seu voltant, no? O sigui,
sí,
que abans anaven amb un
més
entrenador, i anava l'entrenador, el fisio, el cap de premsa, no sé què. Això sí que suposo que ho has vist.
Sí, aquesta vegada, en aquesta edició última del Godó, no ens van deixar entrevistar Carlos Alcaraz fins l'últim dia, fins la final. Fins després de la final.
I per què?
Perquè diu que està molt, molt demandat, que són masses entrevistes, que l'entrevista hi havia Tommy Robredo a peu de pista perquè per la megafonia se sentís, després venia l'Àlex Corretja per Televisió Espanyola, després venia l'ATP, després veníem nosaltres, que sempre ho havíem fet així, érem els quarts i ja ho fèiem. Però aquest any l'ATP va dir que no i va ser que no.
Per això et deia que...
Els
que
altres tot... sí, eh?
I abans era més fàcil, no? Abans era més
jo
accessible
sí.
O no?
Sí. Rafa Nadal l'havíem entrevistat des del primer dia que debutava fins l'últim dia.
Te'n recordes,
problema.
Rafa?
Bueno, sin problema. Conmigo ja saps que no hi havia cap mena de problema per fer-se d'entrevistes i ara que el Carlitos tiene un mitos. Ahí está el problema. Que el chaval ya tiene todo su guarda pretoriana, no te puedes acercar a él.
Bueno, però tu també la tenies.
Tu has sigut una mica punyetero,
bueno,
Rafa?
Tu...
Perquè va haver alguna vegada que... Per exemple, guanyaves 6-2 i 6-3 i jo et preguntava, que deia que havia estat un partit còmode i no hi havia manera que reconeixés que cap partit era fàcil. No,
sempre és difícil.
No hi ha cap partit fàcil, no hi ha res còmode, tot és complicadíssim.
Esto viene de la escuela de mi tío, de Antoni Nadal, que siempre me inculca que el esfuerzo es muy duro, que hay que machacarse, que no puedes ir de sobrado, y no te puedo reconocer mai que un partit sea fàcil.
Sí, sí, jo l'he trobat a faltar, aquests
sí, dos últims
faltar? Anys, sí, sí, perquè ja era com un contacte habitual.
Qui creus que jubilarà abans, Rafa Nadal o tu?
Igual.
Doncs no sé si
arriba
bé a París, No
clar.
Sé, no sé.
Ho dic perquè
jo crec que anirem bastant paral·lelament.
Tu et jubiles el mes de juliol?
Jo em jubilo el dia que faig els 65.
Què és?
El dia 5 de juliol.
5 de juliol. I, el, clar, Roland Garros cau
sí,
cap...
Sí, cavalca per allà.
Per això dic que
sí, sí,
no sé
sí.
Qui dels dos... Qui dels
haurem
dos...
de saber en quina forma està, perquè realment això que no hagi anat a Madrid, primer no a Monte Carlo, després no a Barcelona, després no a Madrid... És una mica sospitós.
Amb mi, a Pedemonte, tenia moltes ganes de parlar, perquè tenim moltes qüestions a tractar. Per exemple, quan estudiaves la carrera, et va sorgir la possibilitat d'entrar a treballar en un diari esportiu. Clar, aquells anys, eres molt jove, 20 anys, ja tenies clar que et volies dedicar al que és el...
Què va, què va?
No.
El periodisme esportiu?
Sí.
Què va? Va ser una casualitat pura i dura. Tenia una... Ara es pot explicar tranquil·lament.
Sí, home, clar,
tenia
això...
una tieta que coneixia el subdirector d'un diari. I aleshores...
Dicen, potser, el dicen.
I em va dir, vols que li digui? I jo pensava, quina mandra això de fer esportiu. I, bueno, hi havia qui m'anava dient allà una vagueta, agafa-ho i prova-ho, i després ja veurem si t'agrada o què fas. I ho vaig agafar, i la veritat que vaig tenir alguns problemes al principi.
Bueno, ara et donava a comentar, perquè...
La meva primera entrevista al Dicen va ser amb Neus Bertran. Tu te'n recordes, Neus Bertran? Sí. Una jugadora de bàsquet. Del Comanci.
Sí, sí.
Doncs,
d'aquest equip del Comanci me'n recordo.
Doncs això.
I com va anar?
Bé.
Bueno, et vas convertir...
Miraculosament.
No, no, per això t'ho dic, perquè els esportistes són especialets. Alguns d'ells, a l'hora d'entrevistar-los, són especialets. Et vas convertir en la xica del Dicen.
Sí. Això va ser molt mal.
Que era la teva secció.
Sí, sí, sí. Jo tenia la meva secció. És que, clar, en un món tan masculí, i allà encara més, en aquell diari...
Clar, perquè de quin any parlem?
Doncs vaig entrar al 78.
Sí, sí.
Vaig començar la carrera al 75, al 78 ja estava el diari.
Hormones masculines
sí,
a petar.
Sí, sí, sí,
no hi havia
sí.
Més dones, només tu, a la redacció, envoltada d'homes.
Després n'hi va haver alguna més, però...
Però al principi només tu.
Sí, sí, sí.
La
sí.
Xica del Dicen.
La xica del Dicen, que efectivament, d'aquí el nom.
I què deia la xica del...
Vaig fer entrevistes molt, molt divertides, a més, clar, era ampli. Fèiem folis i folis, allò, era tremendo. Quan el diari era de format gran... Complir allò tenia el seu mèrit. I aleshores eren entrevistes llargues i potents. I n'havia fet de superinteressants. També vaig fer una sèrie molt divertida que va sortir una mica al tema esportiu. Perquè jo sempre he intentat allò marxar, però no he pogut. I vaig entrevistar amb una mica de vessant esportiva a gent de la faràndula de Barcelona. Que si Luis Cuenca, que si Tania Doris, que si Fernando Guillén, perquè estava fent teatre.
Que maravilla, i què més, cuenta.
Ui, pues, tot el que pillava per allà. Tot el que pillava.
Paco Martínez Soria, també.
Sí, tinc una dedicatòria. Ai. Tan maca, del Paco Martínez Soria.
Fixa't.
Tan mono.
Que maravilla.
Sí, 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 aquesta la guardo amb especial emoció, perquè va ser maco. I aleshores parlàvem de si feien exercici, bueno, una mica una excusa, i mira, vam fer aquesta sèrie, va ser molt divertida.
Escrivies, pel que hem estat investigant, sobre futbol i hoquei.
Sí.
Aquesta tirada, aquests dos esports, és perquè t'agradaven? Perquè et venia marcat pel Dicen?
Tampoc. Tot casualitats. Va marxar el Joan Valls, que és el que feia l'hoquei patins, i aleshores me'l van passar a mi. I, esclar, fa tants anys, doncs, allà em vaig quedar, i quan ja vaig entrar a TV3, doncs ja estava tan ficada, diguéssim, que ja m'hi vaig quedar. També.
I com va anar això d'entrar a TV3? És a dir, van venir a buscar, vas presentar...
Sí, el Jaume Massó, que ja ens va deixar fa molt temps, va fer un petit grup, llavors aquest petit grup ens vam presentar les proves, ja ens vam quedar i després es va anar incorporant més gent, però clar, al principi érem quatre i el caporal.
Bueno, anem als inicis de TV3, com deies. L'any 1983, Sima Piedemonte va formar part de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio i el novembre del mateix any va passar al Departament d'Esports de TV3. Ha presentat i editat la secció d'esports del Telenotícies, el Gol a Gol, tot l'esport, Gol a Gol espanyol, ha cobert el trofeu Comte de Godó, que ara en parlàvem, però durant 16 anys també va presentar el programa, que en parlarem d'aquí uns moments, de competició de ball esportiu Zona de Ball. Però abans li volia preguntar que és una, la Imma Piedemonte és una periodista esportiva tot terreny, que no sé si això t'ha beneficiat o t'ha perjudicat, perquè clar, hi ha periodistes que troben el seu esport, no? Alguns companys teus a TV3, doncs és el seu...
S'especialitza més.
És el seu terreny.
Exacte.
I d'allà no es mor, que són els especialistes. I en canvi, a la Imma, clar, amunt, avall, Jocs Olímpics, ara això...
Té que coses això... a favor i coses en contra. Evidentment, quan toques totes les tecles, doncs et fan servir per moltes més coses. Però també està bé, per mi és un orgull poder fer doncs, una crònica de futbol o fer una crònica d'atletisme o fer una crònica del que sigui.
Però estudiaves, no? Perquè, clar, per exemple, els Jocs Olímpics vas haver d'estudiar les disciplines olímpiques.
Allà t'has de posar amb colzes a empollar, perquè és que si no, no t'enteres de la
si no, vida. Com comentes per una transmissió esportiva, la que sigui?
Totalment, totalment. Els Jocs Olímpics de Barcelona tenia un horari que té la Marinera, també. Perquè em va tocar, ens vam fusionar amb TV
sí, espanyola,
Canal Olímpic, i aleshores hi havia tres informatius al dia. I jo estava el primer, que començava a les 8 del matí fins a quarts de 10. Era com una roda de 3.24 que es repetia tres vegades amb actualitzacions, amb connexions a llocs que a les 9 començaven a fer alguna cosa. I repassàvem tota la jornada del dia abans. Per tant, entràvem a les 5 amb els temes aquests de matinada, que fulanet s'ha dormit, manganeta encara no ha arribat, i coses d'aquestes que passaven. Però abans muntaven una esmorzalla que estava a la mar de bé, i mira, així vam passar. I a més jo ja estava embarassada dels bessons.
Això és el que...
I no els hi vaig voler dir perquè em feia molta ràbia dir això, perquè semblava que em volia treure l'horari aquest horripilant de sobre. Però el vaig fer i s'acabó.
O sigui, vas fer l'horari d'embarassada de bessons.
Sí. A més, ho vaig dir tardíssim, perquè això era l'estiu i els hi vaig dir a l'octubre. Que estava embarassada. Dic, doncs ara us ho diré molt tard. Com no us ho vull dir ara...
Els Jocs Olímpics de Barcelona han estat per tu la millor experiència professional?
Jo crec que com a millor experiència van ser els de Seul.
Els de Seul, sí. Més que els d'aquí.
Sí, perquè aquí vulguis que no feia aquest informatiu i després jo, pel meu compte, com tenia el dia lliure... me n'anava a veure el que podia. Això estava molt bé, perquè hi havia gent que no podia veure pràcticament res, in situ. I això em va agradar molt. Però, esclar, professionalment, sí, estava molt bé l'informatiu i tot el compte aquest, però a Seul va ser molt més a peu de pista, a peu de tot. Ara va ser un drama, eh? Un drama.
Okay.
Perquè el canvi horari ens anava en contra. I llavors ens n'anàvem a dormir entre unes coses i altres a les 4 de la matinada, teníem allà uns taxistes que ens esperaven, que estaven dormint en uns sofàs, i quan arribàvem allà, me'n recordo que em posava música de Sade, Sade,
sí,
diu?
Sí, Sade, una cantant extraordinària.
Si em calmava una mica, però clar, a les 8, quarts de 9, ens havíem de tornar a llevar, perquè allà ja es posaven en marxa, que si aquest, que si aquesta competició, que si l'altra. I vaig quedar prima com una mala cosa, tant de bo ho estigués ara, però en aquell moment vaig pensar, ostres tu, és que menjàvem malament, tot el dia currant i dormir malament i poc.
Mira, un dramón, el Xavi Luja està dedicat,
però molt xulo, Això.
Que per cert, es va casar amb un productor de la Sony i es va retirar, però tenia entès que ara tenia ganes de tornar perquè s'ha separat, que és ara quan potser torna a
revifar. Per cert, que ens escriu l'Andreu Santiberi, sí. Ens envia un tuit adreçat a la Imma i diu, recordar a l'Imma i a tots els que s'han de jubilar que per jubilar-te als 65 anys has de jubilar-te el dia següent. Tu tens present això?
A mi m'han dit que vagi el dia del meu aniversari.
No, diu aquest oient, que hi vagi el dia següent del seu aniversari. Mai el mateix dia, perquè si no et jubiles amb 64 anys i 364 dies i tens reducció d'un any. Molta gent ha caigut amb això. Al tanto, la Seguretat Social és implacable.
M'has deixat morta.
Informa't bé sobre aquest
tema. M'informaré superbé, només faltaria.
Sí, apunta tu perquè ja seria també mala, sí, això, que per un dia resulta que ara et retallessin.
I tant.
Bueno, i el Zona de Ball, quan et va arribar la proposta...
Oh, aquesta va ser una altra. El Zona de Ball va ser com si em donessin un cop de martell al cap, el primer moment. Què he de fer, què? Però què és això? Això és competició? De què? Va, estava indignada. Em semblava com que em deixaven en un costat i a sobre fer una cosa que no era esport. No sé, em va caure,
sí, no,
malament.
No,
aquell moment
no
em va caure malament.
Bé.
No em va sentar bé. Però ho vaig començar a fer i al final estava enganxada. Estava enganxada. Em va agradar molt la gent que hi havia. Vaig comptar amb el suport de gent molt maca. De fet, ara el dia 14 me'n vaig amb la Isabel Pérez, que era amb qui presentava jo el programa en els últims temps. Ens n'anem a fer de speakers d'una competició a Sant Cugat.
Exacte.
I vaig pensar, encara se'n recorden de mi? No, va ser molt curiós. Al final, la veritat que ja m'hi trobava superbé. Ara, t'enganxava al pont de Tots Sants, al pont de la Immaculada. És clar, els que competeixen de vegades fan altres coses.
Clar.
I necessiten que sigui festa. Setmana Santa. Tots els ponts. Els tenia hipotecats.
I fan esport?
Sí, no, tremendo, eh? No saps... Com curren, eh? És tremendo. Com assagen, com entrenen...
Ja li vas...
És dur, eh? És més dur del que sembla.
Sí,
per fer-ho al nivell aquell, eh?
Escolta, ara abordarem les diferents coses que has anat presentant i fent, però per fer el gol a gol espanyol, has de ser de l'espanyol?
Ara, aquesta no és la pregunta.
No, tothom, has de ser de l'espanyol.
Tothom es pensa que sóc pericat. Tothom!
Clar, però això vol dir que vas fer la feina ben feta.
Deus estar trist ara, que estan a punt de baixar. Sí. I, bueno, em sap greu, la veritat. No vull que baixin, tampoc. Però perica no. No.
En aquell moment... La Imma Casares és perica?
La Imma Casares... El roce hace el cariño, saps?
Ai!
Bueno, això, escolta, això...
Sí,
jo...
Clar, és molta convivència.
Sí. El roce hace el cariño o no? En el sentit d'esportiu, és a dir, que sí, que
home,
tu no et va passar. No, et va
no,
passar.
No, perquè va ser una temporada, el Xavi Torres feia el gol a gol Barça, jo feia l'Espanyol, però me'n vaig adonar que tenia molts més problemes el Xavi Torres per fer el seu gol a gol Barça que jo per fer el gol a gol Espanyol.
Ara abordarem aquesta qüestió, Imma. A veure, com funciona la rotació a esports? És a dir, això de que un dia surt un a la pantalla i de cop volta surt un altre.
És que et canvia la
gent.
I
un bon dia apareix algú que ni te'n recordaves. Et dius, hòstia, mira, el Riu López Vilalta. Sí. I de cop volta torna a desaparèixer.
Això
I
són els torns una... de vacances.
Un dia surts tu, dius, mira, l'Ena Pedemonte, tornes a desaparèixer. Sí. De cop volta surt el Bonastre, torna a desaparèixer.
No, és que no t'acostumes.
Quin criteri és aquest?
Home, hi ha uns titulars d'aquell lloc.
Ah, hi ha uns titulars?
Sí, és clar. Però altres 24 funcionen d'una altra manera, per exemple.
No, jo parlo
de... Telenotícies,
sí,
per exemple.
Sí. No ho he entès mai,
això. Aquí hi ha uns titulars, el que passa que aquests titulars també tenen vida privada i de vegades demanen festa o recuperar dies o el que sigui. Aleshores hi ha d'haver algú allà.
Bueno, però
i a les vacances d'estiu no t'explico.
És que, sí, bueno, exacte, però és el que anava a dir. El titular, si fa vacances o fa el que sigui, hi ha un segon, o no hi ha un segon assignat?
No, fix, no. No.
Llavors, com, què és, qui vol?
O no, qui és, no coincideix amb aquells dies de vacances o de recuperar o del que sigui.
Però què fa? La convocatòria, el cap d'esports, diu, qui pot fer el tema?
No, el cap d'esports no ho planifica. Ho planifiquen els caps de redacció. Llavors, com ja ho saben amb temps, perquè hi ha unes peticions, ja estan demanant les vacances d'estiu, que jo no les he hagut de demanar.
Està encantada, eh?
Sí, s'ho agafa, sí.
Ah.
Bueno, aleshores, espera, que no m'has acabat d'explicar.
Jo tinc un estiu etern.
Ho estàs esperant.
Va, però aleshores, torna'm a explicar, perquè jo no ho entenc.
Sí,
jo estic a casa,
per exemple,
i de cop i volta va apareixent gent... A més, jo penso, però si aquests podrien estar...
Mira, fa uns dies, per exemple.
És que jo no m'entenc com va això.
La Marta Bosch marxava de viatge.
Sí.
Que fa els esports el tenen migdia, s'anava a Nova York uns dies, i em sembla que agafava dos migdies d'una setmana i tres de la següent, o al revés. I aleshores ho va fer la Ruth Gumbau.
Sí.
Doncs, bueno, van decidir pel que fos, perquè potser el López Vilalta estava fent una cosa en aquell moment que no volien treure'l de fer allò. Doncs, al final, la Ruth Gumbau en aquests moments és bastant la peça de...
Comodí.
Sí.
El comodí del públic.
El comodí del públic.
No, però dic, perquè, clar, de cop el t'apareix un, dius, jo no tinc aquí... Així és com, per exemple, quan hi ha el Cruanya, sempre hi ha l'altre, el Costa.
Sí, ell sí que té un cover fix.
Clar.
Sí,
Sí. D'esports, dic, no entenc. Sempre això sembla una nòria. Sí. Des de qui està, qui baixa de la nòria és qui li toca presentar.
Sí, però la... també està entretingut, no?
Sí, bueno, bueno,
però
no,
quan
no,
t'acostumes
però...
a algú, dius, jo, ara, sí, jo vull que m'ho expliqui sí. aquella persona.
I quan us veig, sobretot els que ja porteu alguns anys, penso, i per què no poden seguir fent pantalla? Això, TV3 m'ho ha comentat, que segons a quina edat arribeu...
No, no es comenta res, però es fa.
Ara es comenta.
Es fa. Directament. Sí,
però,
sí. Jo deu fer ara uns 8 anys que no estic en pantalla. Jo crec que van considerar que era moment de gent més jove, que si Maria Fernández, etc. Ja. Doncs,
però això passa
i
molt...
I que jo fes una altra feina.
Però això, Imma, ara que marxes, a veure... I això passa molt a TV3. En canvi, altres teles no tinc aquesta sensació que passi tant.
Amb
que...
dones, sobretot.
Sobretot amb dones.
Això t'anava
a dir. Perquè hi ha actualment presentadors... que tenen més de 60 anys i estan presentant.
Sí, sí.
Per tant, jo crec que hi ha una diferència. En canvi, les dones cada vegada
sí.
són perfils més joves.
Sí, en aquell moment no, també et cau com una bomba, però vaja, al final t'ho agafes bé perquè no, tampoc en treus res. De fer-te allà mala sang i de pensar que per què ho han fet i per què
però
no ho han fet.
A mi, disculpa,
i vius més tranquil, també t'ho dic, ja, perquè ja... no hi ha la pressió del directe cada però... dia, el maquillatge, el vestir-te, el no sé què.
Però a mi el que em sorprèn més és que passen els anys i molts paràmetres socials han canviat. O sigui, allò que dèiem de quan vas arribar al Dicen ara ja no té res a veure. Per sort, la societat ha anat evolucionant. I, en canvi, amb segons quines coses, tinc la sensació que TV3 s'ha quedat amb uns estigmatismes, amb uns estàndards, sí. que dius, és que aquest estàndard, a dia d'avui, ja no és vigent. O sigui, doncs, per què una dona no pot presentar a partir del 55? O sigui, per què
60,
no pot?
Sí.
No
doncs entenc. Suposo perquè veuen altres cadenes, miren altres
coses... Sí, però altres
coses,
cadenes, si veus les cadenes...
Pensen que els hi faran ombra...
Sí, no però dic altres cadenes anglosaxones, qui et dona més credibilitat?
És que no miren tan lluny, miren més a prop.
Ah, miren aquí. Si miren aquí...
No és la seva competència, aleshores... aquestes anglosaxones.
Val, no, doncs aleshores és qüestió de... Bueno, ja, però també aquí a prop, tu veus segons quins altres cadenes i també veus professionals d'una certa edat. No sé, no ho acabo de... No, ho acabo
no
de
he volgut donar-hi moltes sí. voltes, la veritat.
Escolta, i tu que has estat a la redacció d'Esports, mossèn Ballarín deia que aquest país, que és una gran frase, és un país... és el país de la bessonada. Què vol dir això? Que és un país que permanentment és de capelletes. Una capella són uns d'una banda i uns altres d'una altra.
Un músic, un altre músic. Ah,
un ateneu, un altre el casino. Sí. La colla vella dels xiquets de Valls, la colla jove dels xiquets de Valls. És aquest país som així. Sí. Esports també s'ha viscut aquest tipus de bessonades en funció de... qui estava al Barça en una època i qui estava al Barça en una altra?
Aquesta és la pregunta.
Ai, no sé què dir-te. No sé.
Passes palabra?
Passo palabra.
Passes palabra. Bueno, escolta, jo t'ho havia de preguntar, perquè, bueno, a vegades passa que segons qui arriba, doncs hi ha unes tendències.
Avui em preguntava una companya meva del gimnàs, hi ha pressions polítiques a TV3 en a la formació i tal?
És un clàssic. Dic,
com a tot arreu, Televisió Espanyola d'aquí és, doncs té una línia. Nosaltres d'aquí som, tenim una altra línia, això. Això és així. I per tant es podria traslladar a altres àmbits.
Sí, jo sempre dic que a la pública, perquè és de la pública, la pressió és més d'àmbit polític, perquè són els que manen, t'agradi o no, i a la privada és més d'àmbit comercial, perquè són els que paguen.
Totalment, i a més aquests estan obligats a tenir una audiència fantàstica, i això és molt complicat avui dia amb tot el que hi ha. Molt complicat.
Abans parlàvem del Dicen i de la xica del Dicen, que és el nom d'una secció difícilment assumible amb la mirada actual.
En aquells moments ens semblava genial, la veritat.
Normalíssim, però en aquell moment tu tenies algun referent femení amb qui emmirallar-te, diguéssim, per començar?
Jo en aquells moments estava estudiant també amb la Olga Viza, que no anava mai a classe perquè ja estava treballant i realment no podia anar a classe. I era la que tenia més pròxima, diguéssim. Perquè més grans ja, no, aquí hi havia Mari Carmen Izquierdo, sí. l'Esports. Mm-hmm. Però no era gaire el meu referent, de veritat, no sé.
ho entenc. Tampoc el meu. Olga Viza sí. Olga Viza jo amb Olga Viza sí, comulgava. Digues, digues.
Sí, per cert, que heu dit 37 anys, eh? Hem de fer bé els comptes, que vaig entrar al 83.
A veure, espera.
Treu la calculadora.
Ja sou com els grans editors.
Digues.
Vaig entrar al 83 i me'n vaig al 2023.
Ai, senyor.
40 anys.
40.
No els arribaré a fer perquè els feia al novembre.
T'han arrestat 3, que vigila que no te'ls treguin a la pensió.
Això ho hem de vigilar.
Això s'ha de vigilar.
Sí, sí. No, en aquesta línia del que comentàvem sobre la dona, el paper de la dona, has explicat en altres entrevistes i en moltes ocasions que una vegada l'ex blaugrana Gary Lineker et va dir que les dones ni entenen ni entendran mai de futbol.
Tal qual ho va dir, sí, sí. Era una sèrie d'entrevistes que estava fent pel diari Sport, una col·laboració que feia, i és que ell estava indignat. Va dir que això, que ni enteníem, ni entendríem, ni res, ho tenia claríssim. I això que tampoc és una persona de tanta edat, no?
No. Amb el pas dels anys,
i
veient ara...
I això que
ara...
fa un programa que a mi sí. M'encanta i tot, sí, sí. Però... Tenia aquesta cosa.
I que fa poc el van premiar amb el Premi Pázquez Montalbán.
Vull dir no, realment...
Sí, sí, però veig que el concepte era que les dones no...
Sí, s'ha evolucionat, veient el Barça femení, per exemple, de futbol, segurament ara deu tenir una opinió...
I tant.
No ho sabem. Bé, endavant.
Com juga el Barça femení?
No, dic que no sabem l'opinió del...
Com no està jugant el Barça masculí?
Malament.
Bueno, no tan bé.
Exacte.
També has explicat que vas viure un capítol molt desagradable, eres molt jove, em sembla que estaves fent enquestes en un hotel per guanyar-te uns diners i que vas veure entrar un fitxatge
del
Barça.
Sí, sí.
I m'agradaria que expliquessis què va passar. No has explicat mai qui era, no sé si ha arribat el moment.
Doncs
mira,
potser sí que ha arribat el moment.
Home, perdoneu! Això és una exclusiva! Calleu!
I saps per què potser és el moment? Perquè es va morir fa poc.
Exclusiva.
Sí.
I va fitxar pel Barça.
Sí.
Es va morir fa poc.
Sí. Brasiler.
Però no.
Sí, sí.
L'Àfrica Pallero em diu Pelé, si Pelé no ha fitxat mai pel Barça.
No, Pelé. No era tan fosc.
A l'argentí.
No, ha dit brasiler.
Brasiler. D'aquella època, clar, us heu de traslladar... Als finals del 70.
Jesús.
Principis del 80. Us he posat ara difícil.
Què? Algú li ve algun nom?
No.
Els oients?
A veure, aquests que esteu amb les computadores buscant...
Bueno, tenia un sobrenom...
Roberto Dinamita?
Explosiu.
Dinamita.
Dinamita. I com va anar la cosa?
Era molt ingènua en aquells moments. Doncs vaig veure que entrava allà, vaig trucar, tal, no sé què...
Aquest el va fitxar Cruyff, no?
Queda amb ell... Això, ui, tanta memòria no tinc ja,
sí,
eh?
Sí, va venir de... crec que sí. Però bé, ara ho repassarem, a veure. Digues.
Pas. Doncs això, estàvem fent allà unes enquestes de cola, d'una cosa, d'un sabor de cola, i no sé què, allà tapant i tal, i veiem que entra, i com ja sabíem que venia, que estava fitxat... vaig contactar amb el diari, doncs queda amb ell, no sé què, llavors allò per quedar, doncs al final li vaig acabar ensenyant Barcelona, pràcticament, fins que ja vaig decidir que s'havia acabat ensenyar Barcelona.
Però li vas fer un tour turístic?
Pràcticament.
Amb el cotxe?
Horrorós, sí. Tremendo. Sí, mira, ingenua que és una, noi. Jo volia fer el mèrit d'aconseguir quedar i tenir una primera entrevista i tot, i mira... I vaig arribar al diari blanc, com un paper, i em diu el director, el Julián Mir, pobret, què ha passat? I mira, que he pagat la novetada.
Amb el Roberto Dinamita.
És.
Que el nom ja...
Sí,
nom
ja ho diu tot.
Sí, ja ho diu tot, sí. Però el que posava interès en recórrer tot Barcelona era ell que deia vamos aquí, vamos allà, o tu perquè estaves esperant que...
Ell posava interès i jo li anava seguint la corrent.
Però i què va passar?
Per veure si donava l'entrevista.
Bueno, que al final ja m'agafava i...
Et va agafar? Et va arribar a agafar?
Sí, ja vaig dir, no anem bé.
Jo volia anar... Sí, volia rematar la jugada. Bueno, què més?
Què més? En aquest àmbit, la conciliació vida laboral i familiar és un tema que ha
millorat,
però en el teu cas...
Un drama.
Tres fills.
Un drama.
I...
Ja t'ho dic. Mai vaig tenir un horari que fos decent. Mai. Perquè si, per exemple, hagués presentat molts tenes migdies, doncs mira, bé. Però no era el cas. jo sempre estava o al TN Vespre, o tot l'esport que començava a quarts de nou del vespre, tot era de vespre, i aleshores ara els hi vam, els meus fills, van, els bessons, van fer 30 anys, ara al març, i els hi vam fer un vídeo i tal dels seus 30 anys. I quan eren molt petits i estaven allà a la trona, sortien mirant la tele, mirant-me a mi, moltes vegades trobàvem molts vídeos d'aquests que estaven... el meu marit, va, menja, Dani, menja, Max... Mira la mama, que t'està mirant, menja. I per, així estàvem.
Per tant, el teu cas és un... És a dir, fa tant, 30 anys, ja no era habitual que ja el marit fos qui, qui se'n cuidés, no?
És que afortunadament ell tenia un horari meravellós, el que jo volia, però no era, no era per mi. I però aleshores vegades... elles van passar moltes extraescolars i moltes coses.
Però és que tots sopàvem amb vosaltres, eh?
Ai, que bé. Molta gent m'ho deia. És que, com
és,
veiem...
és veritat, és que no només la teva canalla, tots sopàvem amb vosaltres.
De vegades et saludaven i deien, et saludo perquè és que ets com de casa.
És de casa, és de casa. Claro.
Clar, perquè expliqueu les notícies.
I a vegades jo he fet callar la meva dona, calla un moment que parla la Imma, calla.
Claro. Ben fet.
Escolta, i de quan vas entrar al punt on esteu ara, de tots els canvis que han anat succeint a nivell tecnològic, a nivell del que és total, la televisió, abans fèieu el Barça, ara no, és a dir, el què creus que és el que...
Aquesta és la part negra, diguéssim, tot el que hem perdut. Nosaltres teníem la Champions, teníem el Mundial de Fórmula 1, teníem tantes coses...
La Fórmula 1.
I havíem tingut la Lliga, teníem de tot. A part d'això, que esclar, ara estem sota mínims, de vegades no pots emetre més de dues vegades uns gols. Quan veieu les fotos, que ensenyen fotos, és que no es pot emetre més vegades. És així de trista. La història. Vull dir que...
I el canvi que creus que ha estat... els canvis més significatius?
Tecnològics, totalment.
Tecnològics, eh?
Tecnològics, sí, perquè nosaltres muntàvem els vídeos amb un muntador al costat. I li deies, posa això, posa allò. Ara ens ho fem tots nosaltres, amb la pantalla. Posem la veu en una habitació insonoritzada, després muntem... Bueno, monto com una campiona. Al principi també era complicat, però ara ja... Bueno, rapidíssim. Ja jo sóc ràpida, és el meu problema, diguéssim,
perquè
també.
Perquè aleshores et fan fer més coses.
Tenques més, aleshores.
Potser sí.
Sí, això passa, eh? La persona que és ràpida, mira, ja s'ha acabat, doncs pues vinga, una altra feina. També us fan fer, perquè aquesta és una tendència que ara cada cop s'incorpora més, vídeos per la xarxa i tot, o sigui, això cada cop també és més incipient.
Sí, ara també hi ha la consigna del First Digital, Digital First, i aleshores, si per exemple has de fer una crònica d'una cosa, també has de pensar en fer la crònica per la web d'Esport 3, és a dir, que es multiplica una mica més la feina.
Com aquí,
també estic d'acord en que el tema digital és com la nit i el dia en aquests moments, i per tant és important.
Sí, sí, el que passa que és el mòdic preu del mateix.
Sí, aquí el vam propulsar molt durant el confinament. La web d'Esport 3 es va disparar en aquella època, perquè tots estàvem a casa, alguns tenien ordinador a casa, que no era el meu cas, i aleshores a fer web. I és clar, com eren molts a fer web, allà la vam tirar
la
cap amunt.
Va petar. Sí. De tot el que són les disciplines esportives, alguna que t'hagués agradat fer, o el que has fet?
El que he fet ja em va bé.
Sí. I fora dels esports, què t'hagués agradat fer a nivell periodístic?
Un concurs, jo sempre ho deia.
El que dius?
M'agraden molts concursos, sí. M'agrada veure'ls. Jo sóc del comodín de la 1, ara, i aquestes coses m'agraden.
Passapalabra també?
Bé, aquesta ja em té una mica cansada. Bé, sempre són els mateixos, no sé, últimament sempre sortia...
Atrapa'm si pots.
Això
ho faries bé?
M'agraden.
No, però dic presentar-lo.
Ai, no sé, suposo que sí, per què no?
No, per això t'ho dic, que si t'agradaria presentar-lo. Bueno, escolta, doncs mai se sap.
El primer concurs de TV3 era per fer-li fotos. La Cristina Fabregat es ficava en una habitació, tancava la porta, i aleshores tenia com un atril i allà feia, posava unes coses i feia un concurset. I de vegades a mig concurs li entrava algú obrien la porta i ella feia una mirada així, que a vegades es veia en directe, no? Com que s'espantava, pum, una porta que es tancava.
Sí, que jugaven, si no recordo malament,
al 7:30. Hi havia el 7:30.
I havia
una fotografia que havies...
Sí, el carrer Numància, això era el carrer
Numància. Molt tradicional, sí.
Per cert, Toni, del Dinamita, de qui hem parlat abans, ens diuen que qui va fitxar Cruyff va ser a Romerito.
Ah.
I a Dinamita el va fitxar el Joaquim Rifé. Joaquim Rifé, que va ser acomiadat 3 partits més tard. Doncs aquí parlen de que l'any 80 es va fer el traspàs del jugador al Barça.
Doncs el 80.
Et quadra?
Sí, 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 totalment.
Sí, sí, a mi em sonava una Pepa fitxada per Cruyff. Bueno, una no, perquè em va fitxar un grapat, tot i que doncs no, de Cruyff fitxar... no pots utilitzar el nom en va.
No.
Perquè ets crucificat aquí a la plaça Catalunya, sí. Però déu-n'hi-do la de Pepes, que va arribar a fitxar a Johan Cruyff, i més els darrers dos últims anys, que és un tema que també és un tema tabú.
No es pot tocar.
I no es pot parlar, entre d'altres...
22 anyets tenia jo,
sí,
clar.
Sí, doncs,
el 80.
Clar. Doncs aquí el Roberto Dinamita, no. Roberto Piula...
Es veu que és un dels pocs brasilers que està al Saló de la Fama del Barça.
Ah.
Doncs mira,
bueno,
doncs
aquest senyor.
Potser que el vagin traient.
Sí.
Imma Pedemonte, escolta, moltíssimes gràcies per la visita.
A vosaltres, m'ha encantat venir.
A mi més, que hagis vingut, de tenir aquesta conversa. I res, quan ja estableixis el teu nou estatus, ja ens ho faràs saber.
Eh? Sobretot ara, quan arribi, preguntaré això d'anar-hi al 5 o al 6.
Ah, sí.
Mira, que ho he trobat important.
Home, per tu, d'aquesta conversa és el més important. Home. Per mi, d'altres coses. Però per tu, és aquesta qüestió és definitiva. Imma, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Gràcies.
Versió RAC1.
Amb Manlleu Origen omple el cistell de fruita i verdura de temporada i de collita pròpia al millor preu. Faves, pèsols, maduixes, raves, directes dels nostres camps. Som pagesos en origen i en essència. Amb Manlleu Origen.
Amb el nou club Cepsa Go, acumular saldo a Cepsa i també a Amazon, a iDreams i molt més.
Però ho és Go? Em demano alguna cosa molt ben valorada i acumula-ho saldo per omplir el dipòsit? És això?
Doncs sí, i a Cepsa acumules fins a 6 cèntims per litre. Entra a Cepsa, unes i uneix-te.
Super xulo!
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 926 40 02 o entra a riagasociados.com. A Riaga Associados, fem-ho fàcil.
Benvingut a la prova pràctica del carnet de conduir. Em dic Carmen i sóc l'examinadora.
Bon dia, em dic Albert.
Bé, abans de començar l'examen, li vull dir que, per mi... és com si fos fill meu.
D'acord.
Genial, doncs posi la clau al contacte i comencem.
Extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Compra'l ara. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit. Perquè Astenolit amb només una presa al dia, ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia. Astenolit, de Laboratoris ERN.
Els teus gestos èpics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, contractant ara una assegurança de cotxe green, elèctric o híbrid, t'emportes 3 mesos gratis amb la renovació. Consulta les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
RAC
més 1. Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
1.
A Borges portem més de 125 anys oferint un toc especial a les teves amanides.
Cuidem de tot el procés per tal de produir el nostre vinagre de Mòdena seguint el mètode d'elaboració tradicional a les nostres bodegues italianes.
Amb una maduració en bota de fusta i sense sucres afegits, aconseguim el millor sabor.
Vinagre de Mòdena Borges, el número 1 en vendes.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Bé, abans d'abordar una qüestió que avui hem posat sobre la taula, que és la salut dental, abans, però, hem de parlar de la salut de la roba, que també és important perquè s'ha de cuidar amb un sabó
sempre
que doni la talla.
Com, per exemple, Detersolin, que és la marca catalana de detergents per rentar la roba. Ara us ofereixen els seus productes amb una fórmula millorada que neteja i protegeix la roba i el medi ambient. O sigui, ho protegeix tot, tot a la vegada. Fa 80 anys que Detersolin cobreix totes les necessitats per la neteja. Ha de dir fixat.
Home, 80 anys, eh?
Sí, sí. Doncs fa 80 anys, que cobreix totes les necessitats per netejar la nostra roba. A més, els seus envasos estan fets en plàstic reciclat i també han llançat un nou format de detergent en bag in box.
Que maravilla.
Sí, és meravilloso. Trobareu Detersolin al vostre supermercat.
Doncs el que us deia, els dentistes alerten que la pandèmia ha fet anar pitjor la salut de la nostra boca. No cal, no cal anar molt lluny, perquè ja ho veus, ja veus a
tocar. La gent desdentegada. Eh? Veus la gent desdentegada pel carrer.
Desdentegada, i segons qui se t'acosta, semblen fakirs.
Ai, Toni.
Sense flamarades. Sense flamarades, només amb l'alè. El bruxisme, que és allò d'apretar les dents o serrar les dents, s'ha multiplicat per 4 durant la postpandèmia per la por a l'estrès. El 2019 afectava un 6% de la població i ara és el 23%. I tot això que... que, en fi, que...
Bueno, que els dentistes van...
que van facturant els dentistes amb els aparells aquests, aquestes...
Sí, allò que fan.
Les fèdules que et posen, que jo ja també em porto...
Ells sempre diuen que el material que fan servir és molt car.
No, no, si escolta...
Sí, que aquell material és molt car.
Ara, és l'antialíbido, però... O sigui, si tu no vols tenir sexe amb la teva parella, et poses la fèdula a la nit i jo ho tinc comprovat, És el millor antialíbido, o sigui, és la millor barrera per no fer sexe.
No cal dir que tens mal de cap, no?
Allò... No cal, no cal. Tu poses, ensenyes la fèdula a la teva parella o te la treus en un moment i l'ensenyes...
Quan la agafa ella, et... mal de cap.
I ja et dic jo que la relació...
Ah, però escolta'm, però això no fa venir ganes de rujar... Teniu la boca...
No, Ruja, no. Bueno, depèn. No, perquè vas mastegant i vas massegant i ja està.
I barra con las heces y como si fuese una vella. Como que no puede...
Però tinc una pregunta, que jo no l'he fet servir mai, perquè no tinc aquest problema del bruxisme. Tu pots tancar bé la boca amb la fèdula?
No, és una fèdula com
si...
Ets com un boxejador, és a dir, és allò que et poses la fèdula...
I la boca et queda oberta?
Bueno, l'has de tancar, no?
Com la mandíbula una mica així per fora.
Llavors, regalimeta, et tens a vegades una mica de regalim de
vella.
Babeta,
pots parlar? Pots parlar bé? O no?
Bueno, para.
Sí, con una xeixa así como...
És molt eròtic, realment. Si jo estic a... Quan vaig a lligar, por ahí, me la poso i...
Ah,
i és la manera de no tenir cap mena de relació amb ningú.
Bueno, però si la persona té parella, t'estalvia si te foten un punyetazo que se la tinc les dents.
Bé, això, el que us deia, el 23% més, hem passat del 6 al 23%, però també el sagnat de les genives, la gingivitis, o periodontitis, que se cauen les dents de cop, també ha augmentat exponencialment. El 67% dels encastats reconeix tenir algun problema bucodental des de la pandèmia, però no va al dentista. Les visites s'han reduït un 31%. Les enquestes també diuen que bàsicament no hi anaven per la pandèmia, ja fos per la por al contagi, per restriccions de mobilitat o pel confinament.
Mira, escolta, vols que et digui la veritat, Clarvis, que ara feia rato que la gent em demanava intervencions.
Sí, sobretot. No he vist ni un tuit demanant la seva intervenció.
No, al contrari. Ni un. Jo n'he vist un que deien que per favor...
Ni un.
Que callés.
O sigui,
jo amb el busque, que porto el busque, m'he rebut un missatge. Escolta, això dels dentistes, és que està molt disparat de preu, que és normal que la gent no vagi. La meva dona, que ja pobra, ja en pau descansi, i jo, compartíem, però clar, com que el gasto era molt gran, que jo amb els 50 anys m'haig fet treure totes les dents, i ella també, per prevenir, i compartíem la dentadura postissa. En teníem una pels dos.
El fàstic és aquest.
Sí, és que és molt car, eh?
Però la dentadura que vostè es posava i passava a ella.
La mateixa. Fas petons, tu, amb la parella.
Escolti, una cosa és fer-se petons i una altra cosa és intercanviar dentadura.
I menjàvem per torns, no hi havia problema, eh?
Fastigós.
Ella menjava el puré de primer plat, i no li calien les dents, perquè el puré va d'on passes. I jo, mentrestant, em fotia l'entrecot amb la dentadura postissa posada. I després, jo li passava amb ella la dentadura postissa i jo em fotia el puré, anàvem girats amb ells.
Si tu fes això que fa ell, no hauria canvi climàtic.
Ara.
Canvi climàtic l'has provocat tu, Marta.
Jo?
I si pujava una muntanya russa... Si pujava una muntanya russa, hi havia la meitat de risc que ens saltés la dentadura, perquè només la portava un.
Escolti, que he fet una pregunta als oients avui.
Ara.
Concretament hem preguntat quin pressupost us fa més por, el del dentista o el del mecànic?
El dentista.
El del dentista. Què direu que guanya?
El dentista.
Sí?
No,
sí.
Clar, perquè, clar,
efectivament, el que fa més por és el pressupost del dentista.
No es pot anar, tu.
Això ho han votat un 60,1% dels enquestats, mentre que un 39,9% han dit que fa més por el del mecànic, que de vegades també és
general. A mi m'apunten que realment és un al·licient a nivell del que és relació de parella, o sí, igual, relació sexual, sí, sigui sí, poliamor, poliamor o poli... o polil.
Poli bueno,
poli bueno. Fer-ho amb la fèdula, realment, hi ha un abans després.
No, però a mi m'estan apuntant una altra cosa, que és que l'antilíbido total és fer servir una màquina d'apnea al matrimoni. Diuen que quan has d'usar una màquina, quan fas apnees... Sí, que és que deixes de respirar...
Això ho fan els submarinistes.
Mentre no, però fas apnees a la son, eh? I que has de fer servir una màquina de l'apnea, això ja és l'antilíbido total, que no hi ha qui remunti aquell tema, eh?
Perquè si tu vols curar el tema de problemes de trempera...
Bueno, pots callar una vegada?
Si no em deixes parlar...
Per favor.
No dirrem tot el programa.
Però què són aquests nervis? I ara...
Mira, que hi ha una audiència... Home, és que m'estan fent
d'aquest
tio. Que no calles. Aquí hi ha un oient que m'apunta que el seu pare porta la màquina d'apnea.
Veus?
Pues ja, imagina't.